I avui és nit d'òpera a la faràndula. El Rigoletto de Verdi serà l'última de les quatre funcions que la Fundació Òpera Sabadell ha produït per aquesta temporada a Catalunya. Aquest vespre s'estrena a les 8 a la faràndula, però també es podrà anar a veure divendres a la mateixa hora o també diumenge a les 6 de la tarda. L'Aleix Graell, el nostre company d'informatius, ha preparat un extens reportatge sobre aquest Rigoletto que podeu doncs escoltar ara mateix i que no us deixarà indiferents. Questa quella per me pari solo a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo. Del mio cuore l'impero non c'era, meglio ad una che ad altra beltà. La castorro avvinenza e quel dono di chi ha fatto l'infiora la vita.
A les portes de la faràndula, però atenció, no a les portes de veritat, sinó a la porta de servei. Jordi Torrents, bon dia.
Bon dia, bon vespre.
Bon vespre, bona tarda.
Bona tarda, ja.
Perquè hem de dir que no és en directe, això.
No.
Això és un gravadíssim.
Però gairebé.
Però fantàstic. Exacte. Perquè farem un viatge per dins de la faràndula el dia que es fa l'assaig general de l'òpera que s'estrenarà aquest dimecres.
El dimecres.
Llavors, això és un Rigoletto.
Home, és una obra... No sé, que és quan va canviar l'estil de Verdi, va canviar la seva fortuna, va canviar... Bueno, ja portava molts anys allà treballant com un possesso, no? Els anys de galera, que em deia. I, bueno, que em va fer Rigoletto, diguéssim, això suposa un canvi estilístic, en tots els sentits, tant musical com dramàticament. Aleshores, doncs, és un canvi. És...
Clar, l'obra d'aquesta òpera de Verdi s'estrena el 1851 a Venècia.
Correcte.
Però no exempta de polèmica.
Sí, bueno, perquè en aquella època hi havia la censura, però... Amb...
Aquella època només, Jordi.
Bueno... Ah, no siguis dolent, però molt més oficial, diguéssim. I la censura, diguéssim, era molt cabrona. I la censura austríaca, perquè Venècia pertanyia a l'imperi austríac. Bueno, total que després de remenar uns quants arguments, Verdi va dir, pues m'agrada aquest, que era una obra de Víctor Hugo, francesa, que es havia estrenat, em sembla que eren uns 20 anys abans, però les obres de Víctor Hugo portaven molta càrrega, també. I a França, només l'endemà d'estrenar-se, ja la van prohibir.
Ja la van prohibir. Això és un èxit,
eh? I va estar censurada 50 anys. Uf. O sigui, quan es va fer el Rigoletto, encara 30 anys més. Per què? Doncs perquè, bueno, deien que era obscena, que era...
Clar, l'argument d'aquest... Aquesta obra és el rei es diverteix.
El dia del rei es diverteix, sí.
Clar, l'obscenitat és el rei. És el rei de
totalment,
França, no? L'obra de Víctor Hugo.
Realment portava una càrrega antimonàrquica de fons, vull dir, monarques obscens, vull dir, és una cosa que encara continua avui en dia, com la censura, no?
Que és tradicions.
Tradicions familiars, vull dir, perquè tots venen de la mateixa sang. Bueno, total que posava en escena un rei de França històric, a més, que era un cràpola i un pervertit, i, bueno, hi ha molta... En l'òpera i en l'obra de teatre... L'obra de teatre no l'he vist mai, però l'òpera, bueno, pues, hi ha violència de gènere, hi ha violació, hi ha de tot. De tot el que sigui, abús de poder total, falta d'escrúpols, absolutament. I això, diguéssim, era fort, en aquella època. Quan Verdi la va voler fer, perquè el Verdi era molt agosarat, també era de... Clar, la censura va dir, escolta, això són... Bueno, jo vaig explicar a la ràdio ara fa un parell de programes,
correcte,
no?
Perquè ets el responsable del Parlem d'Òpera.
Exacte, i ja vaig dir que van dir, diu, com és possible que aquests senyors, el senyor Piave, el llibretista, i el senyor Verdi, el compositor, tan bons, hagin malgastat els seus talents amb aquesta... No sé si parlaven d'obscenitat i de trivialitat sí. Més absoluta, per tant, no donem el vistiplau. Què va passar? Llavors el Piave, que era més tou, va fer un canvi i li va sortir una altra òpera diferent del mateix guió, i el Verdi va dir que no, que n'hi ha l'art, que no, ell no acceptava. Llavors va voler negociar punt per punt amb la censura i van arribar a una sèrie de compromisos. Però bueno, se salva l'essència de lo que ell volia, que era el personatge protagònic, el protagonista, que és el Rigoletto. Això ja era xocant de per si que el protagonista fos un senyor deforme, perquè és geperut, tot el respecte, però vull dir que tenia una deformitat física, i a més, doncs, tenia una, com t'ho diria, una moralitat també...
Distreta,
o sigui, per...
No rígida, no gaire rígida, diguéssim.
De parla amb pinces,
sí,
no?
Sí, exacte.
A mig d'una cort depravada, però al mateix temps té un secret, que és que té una filla, que la té amagada de tothom, perquè diu, amb el panyo, amb el pa que s'hi dona aquesta ciutat, qualsevol... Bueno, i és el que acaba passant. Per molt que ell faci els esforços de tenir-la amagada, allò, doncs, acaba sortint a la llum. I és aquest contrast entre el bufó pervers, perquè a més té una llengua esmoladíssima, no? I tots els cortesans ho diuen perquè els ridiculitza, es fiquen vells, entre aquest home pervers i l'home i el pare amorós, tendre i tot això. Aquesta complexitat del personatge, que és el que volia Verdi, en realitat, preservar, això es preserva. A més, bueno, doncs és més anecdòtic, no? Perquè no era un rei de França, sinó que van canviar de França, que llavors encara existia com a regne. No, l'any 51 ja estaven a la Segona República o...
De les cinc que porten.
Sí, de les cinc que porten era la segona. Però van canviar el regne de França pel ducat de Màntua, que ja no existia en aquella època, des del 1708.
És a dir, que posaria aigua al bixo, eh?
Exacte.
És a dir, agafar el referent del rei, baixem a duc, i a més, de França a Màntua.
A Màntua.
Que ja no existia.
Que ja no existia el ducat, i la família Gonzaga, la famosa família Gonzaga, que eren els que van ser els ducs de Màntua, també estava extingida. Per tant, ningú es podia ofendre.
No podien haver-hi queixes, no?
No podia haver-hi queixes de que li afectés algú per temes de sang. I això és el que van fer, entre altres coses, no? Perquè llavors també li van canviar el nom al protagonista, perquè l'obra de Víctor Hugo es diu Tribulé.
I aquí no?
I aquí no. Aquí li han posat Rigoletto, que això ve d'una paraula francesa, que és rigolo, que vol dir divertit.
Bueno.
Tant, clar.
Més amable.
Sí, ell és un bufó. La seva missió és entretenir el seu amo, que és el duc de Màntua, que és un cràpula, com ja t'he dit, i hi ha un acord, bueno, a qual m'has perversa, no? I són dolentíssims, mala gent. I bueno, això és el que acaba passant, doncs es ferma una tragèdia molt important.
Et sembla si truquem al timbre i per la porta servei, atenció.
Sí.
Aquí no hi ha trampa ni no. Res, eh? Mira, ens obren. Entrem cap a dins.
Ens han vist la cara. Bé.
Exacte, ara sentirem aquí que entrem a la faràndula, que és la porta de servei. El Jordi està obrint aquesta porta d'artistes. Aquí entrem, hi ha poca gent encara?
Sí, perquè bueno, l'assaig general comença d'aquí una hora i quart.
Bé, carà, anem a veure com es preparen els cantants.
Sí.
I clar, és una obra que aquí heu fet molt, perquè és un dels grans clàssics.
És la cinquena vegada que la farem. Hem fet més traviates, però...
Sí, també de Verdi, deixa'm dir.
De Verdi, sí.
Què té Verdi que el fa tan popular?
Bueno, Verdi és un compositor que té molt mèrit, perquè ell va tenir una carrera molt llarga, saps que va viure molts anys. Aleshores va passar des de una música, allò que en dic jo, xumba xumba, que era al principi, fins a coses molt evolucionades com és el Falstaff, que és la seva última òpera, que no té res a veure, vull dir, hi ha una evolució brutal. Llavors, a partir sobretot de Rigoletto, Traviata i tot el que ve després, doncs aquesta caracterització psicològica dels personatges, aquest tractament que el fa doblement interessant.
Doncs, sembla, anem a picar a la porta d'un dels protagonistes.
Anem a picar a la porta del duc.
Piquem a la porta del duc?
El cràpula.
Vinga, va, Antoni Llinteres, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, aquí passejàvem amb el Jordi, estàvem parlant del teu personatge.
Sí.
Clar, quin personatge del món de l'òpera, eh?
Sí, és un personatge llibertí, però amb autoritat, eh? I se'l pot permetre, sí.
No t'ha deixat gaire bé com a personatge, el Jordi, a baix.
No, és que no queda bé.
Puc deixar bé, no?
És que allò pitjor és que va existir. I clar, i que no passava la censura a l'òpera perquè era massa fidel a la realitat, tristament.
Clar, tu en què t'inspires per fer un personatge així, no?
Ha estat difícil, perquè m'ho deien els directors, els mestres, que era massa bon en l'or, no? Havia de ser més pervers, més... Sí,
però bueno, d'aquests n'hi han... O sigui, la inspiració no l'has de buscar a la història només, vull dir, això
Cert.
Ha continuat cert. Amb els anys.
I no vull dir noms, no, noms no, coneguts, no, però no tots cal. En tenim algun al cap.
Exacte. No ens tanquin la ràdio ara, eh?
No.
Va, escolteu, vosaltres volem parlar també, clar, de la, que és el hit de l'òpera, no? Aquest, sí. La dona è mòbile.
La dona è mòbile. La donna è mobile, qua più mal vento,
muta d'accento e di pensiero. Que clar, he llegit que Verdi va amagar les partitures, que només el tenor de l'època, el Rafael Mirate, sabia la melodia i li va prohibir xiular-la.
Bueno,
això a tu no et passa.
Sí, la va mantenir en secret.
Ah, no ho sabia.
Sí, perquè és que era evident perquè l'endemà de l'estrena es veu que tot Venècia xiulava la melodia. I també no podia descobrir-la abans perquè si no ja s'haguessin anticipat. Una
clar.
Melodia tan fàcil, no? I tan...
Clar.
Allò que en diuen pegadissa.
Molta ferradissa, sí.
Pegadissa. I llavors, esclar, la va mantenir... No sé si ni si el tenor la sabia, mira què et dic.
Jo he vist que el tenor la sabia i va dir no la xiulis, no la cantis, no diguis res.
Perquè et tallarem alguna cosa.
Clar, de fet, estan a ferradissa tan famosa que sí. Ell ja la va triplicar a dins la mateixa òpera.
Sí.
És un spoiler per la gent que no ho sàpiga, però sí.
Que, a veure, vull dir...
No. És una cançó que sona, i ho he mirat, eh? Un anunci de pizza.
Sí, i d'altres. La gent que no sap, no coneix l'òpera, aquesta melodia la coneix. Aquesta
melodia la coneix. Perquè l'altre seria Turandot, però no estan a ferradissa.
No.
És més passional.
Sí, m'agradar amb el futbol ha fet fortuna. Aquesta no... No tant, perquè vull dir, surt de molts llocs i com diu l'Aleix, doncs amb un anunci de pizzas i crec que més anuncis i tot.
Hi ha un de patates fregides també. Imagina't. Però clar, què és cantar una peça com aquesta, no? Vull dir, perquè tothom se la sap, tothom espera que ho facis bé.
Sí.
No hi ha més pressió aquí.
És un repte perquè era molt difícil. La veritat que te demana una certa lleugeresa a una tessitura de passatge on ja has de pensar gir de sabou i després ells varen inventar una cadència, no sé quin tenor, vosaltres m'ho sabreu dir, final, no escrita i que te dona et sí natural. Que si natural sé que l'escriu en Verdi, la tercera, donna è mòbile, la de s'interno, però a la primera no.
No.
Però bueno. Si no ho fas, no quedes bé.
Clar, ara hi ha algú que ha fet un precedent i ja l'has de seguir.
Bueno, però això és com, a veure, El trobador, per exemple, que és la següent òpera després de Rigoletto, la famosa cabaleta di quella pira, la nota final, que és un do agut, no està escrit, però si no la fas... No val
estàs fora,
res.
Estàs que, fora, val res, que no en sap.
Quin tenor heu agafat? Que no.
En Muti no ho permet, oi?
Bueno, perquè en Muti és en Muti i ell s'ho pot permetre.
I ho prohibeix.
Sí.
Bé, va, doncs nosaltres seguim la nostra ruta. Toni, que vagi molt bé, o sí. Demano-t'ho a, no sé, no sé en quin punt estàs del personatge ara.
Ara mateix encara som en Toni Lliteres, però d'aquí una estona tegem, perquè en 30 minuts.
D'aquí una estona
doncs, quan
sortirà...
Quan es torni dolent, jo no vull saber res d'en Toni Lliteres.
No, tu t'apart. Ell estarà del Barcelona i tu estaràs a baix.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Molt bona estrena.
Adéu.
Que té un personatge, el de Gilda, que no sé com el descriuries, perquè, clar, les obres...
Ai, mira, a mi...
Tu t'agrada?
No massa.
No t'agrada?
No.
Per què? Que anem a buscar-la
perquè,
amunt?
Sí, perquè jo la trobo... Mira, el sacrifici heroic que fa, perquè després de que un desaprensiu l'enganyi, d'allò, la violi, etc. Però ella està enamorada i fa el sacrifici de la seva vida per l'home que estima, encara que no s'ho mereix. Esclar, això és una mica com la Liu de Turandot, que jo les trobo una mica bledes.
Però no tot és tosca.
No tot és tosca.
Clar, no tot és Puccini.
Exacte.
Aquí tenim un Verdi i això potser sí. L'època ja tocava, no?
No ho sé.
Paper
però...
de la dona també s'ha anat a parlar molt a l'òpera.
Sí, però trobo que... Bueno, clar, és que això és... Ara, ha de ser així perquè hi hagi el drama, però...
Ara aquí ja anem a la zona de maquillatge.
Sí.
Hi ha el Carles Ortiz, que hauríem de parlar amb ell també.
Bueno.
Què tal? Enganxem amb ell primer. Què tal,
sí,
Carles?
Va,
com estàs?
Aquí enganxat, al maquillatge, ja ho has dit.
Molt bé.
Podem fer unes preguntes així...
I tant.
Vinga, va. Jo volia parlar de melodies amb en Carles, perquè clar, aquesta òpera és una part de melodies, és una part que tothom
sí.
Reconeix, no? I això s'ha de tractar escena i s'ha de tractar bé.
Claro.
A veure, Verdi sempre és famós per les seves melodies... I el que és famós també és perquè fa unes melodies que quan tu no saps què diuen semblen molt romàntiques, molt festes, molts balls, i de cop resulta que són gent que està enfadada, que està irascible, sí, i que no és tan gens romàntic. O sigui que el que té és l'efecte que són melodies que s'enganxen molt, no? Allò que diuen pegadizas, però que no tenen...
Acabem de dir amb en Toni fa un moment.
Pegadizas, però que no tenen res a veure a vegades amb l'esperit del moment.
Sí.
No? Simplement estan fetes perquè la gent estigui atenta.
Sí, això estigui el té Verdi a vegades, que la melodia, sí, no acompanya potser la situació, que la... Clar que els moments de més dramatisme, com seria el del Cortigiani i tot això, llavors
sí, però
te n'oblides de la melodia.
Clar, no. Sí, les àrees aquestes grosses, però els conjunts,
sí,
els concertants, diguéssim, sobretot,
sí,
i a les escenes de grans escenes de molt moviment, com és l'inici d'aquesta òpera, l'inici de la Traviata, tots són com fer festa, però la gent de cop i volta es fot, sí, allà les punyalades, mentre la gent sent, sí, ximpum, 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 no?
Se ponen dignes.
Ara vaig a llegir els que en saben, perquè he fet una mica de recerca, perquè llavors que me les preparo una mica, no gaire, però me les preparo una mica. Atenció, Rigoletto rompe con la, hasta con el momento de rígidas estructuras del género a través de un libreto controvertido, un tratamiento dramático musical que trasciende los números cerrados convencionales para diseñar amplias escenas concebidas con una innovadora unidad musical. A part de no haver-hi punts en aquestes frases,
què
és el que vol dir això?
És el que fa Verdi amb la música, que és començar a que l'òpera romàntica evolucioni cap al verisme. És el verisme romàntic, diríem, Verdi. És quan comença a fer escenes d'aquelles que duren 20 minuts i resulta que ja ha passat una ària i un duet junts i la gent no ha tingut temps d'aplaudir el número tancat.
Ah.
I el Verdi s'ho ha cascat o és un acte sencer, com li passa al segon acte de la Traviata, que és un duet que dura 20 minuts. I això, clar, li diem duet per dir-li d'alguna cosa, però...
Per posar-li un nom,
I hauríem de dir escena, diguéssim, que és com el Wagner a la italiana.
Sí, home, encara salvant unes
distàncies. Però vull dir, sí, que allò de les escenes que
sí, perquè,
a Alemanya ho teníem molt clar.
Exacte, el Rigoletto potser és l'inici dels
experiments.
A Itàlia els hi costa això. El trobador va un pas enrere,
sí,
i llavors amb la Traviata ja va
ja més endavant. Ja l'evolució és constant.
I després ja és més en aquest sentit.
Ah, el sentit com has dissenyat o imaginat aquest Rigoletto, perquè ara parlàvem 5 vegades s'ha fet aquí els Amics de l'Òpera, ara la Fundació d'Òpera, sí, Catalunya, és un repte i canviar alguna cosa o fer-ho a la teva manera.
Sí, la veritat que sempre és difícil treure't els estereotips i el que la gent té a l'imaginari. Hem fet un Rigoletto que és un Rigoletto de finals del 19, que vol dir reunificació italiana. Aviam, també és veritat que amb el Rigoletto voler-hi posar història és complicat perquè no hi ha cap referent històric, diguéssim, se'ls van polir tots per la censura, per poder-la posar en un lloc i dir estem fent això i no hi ha noms històrics, no hi ha res. Aleshores, simplement és que l'atmosfera, diguéssim, del vestuari ens porta a finals del 19, a la Belle Époque, una mica italianitzada, però simplement perquè li doni aquest toc. L'altra cosa és que les trifulques vitals que té aquesta òpera, com que són de totes les èpoques, al final, com que no té una època fixada per l'autor, diguéssim, de fets històrics, passen a tot arreu, o sigui, les enveges, les passions...
Són temes eterns.
Són temes universals, no?, que els pots posar en qualsevol moment, i en aquesta té la facilitat això, que no té allò de... És que no, normalment surten uns soldats i ara resulta que tu fas sortir uns soldats de nazis i són francesos del...
Sí, però aquí he de tallar perquè a l'Òpera de París, al novembre, van fer un Rigoletto que abans de cantar la dona mòbile fa una ratlleta de cocaïna.
No, clar, si la portes al segle XX, és el que té. No?
I anava vestit amb jaqueta de cuir, eh?
No, jo he vist una a la English National Opera, que era a l'època dels gàngsters americans,
sí,
als anys 40.
Aquesta és molt coneguda.
Hi ha una barra de bar, sí, i també passen coses. No. Clar, s'han fet passar una mica menys de coses. De tant en tant ja fiquem el frappé en comptes de la cocaïna, que diguéssim és la cocaïna del 19.
Però aquí Sabadell jo no ho veig encara, eh?
Bueno, el Don Giovanni, el Don Pasquale, n'hi havia un moment. Hi ha un moment de...
No dissimulats,
home. És que hem de passar la censura aquí, també.
La censura i el bon gust.
Allò era per donar ànimos als iaios.
Clar, no. Aviam, jo és que sempre penso que el que a mi em passa moltes vegades quan vaig al cine. El que veig al carrer, jo el veig al carrer, no fa falta veure-la. Jo quan vaig a veure una cosa, un escenari o una pel·lícula, tal, vull veure coses diferents, no? Vull volar i vull transportar-me als llocs. Home, jo t'haig de dir que, evidentment, si haguéssim de ser fidedignes, a l'inici de l'òpera és una orgia. Mm. Però clar, és una orgia musical i de Verdi, llavors no fa falta treure pits i coses allà a gogó. Però el que és aquell acord, i ho diu el duc a la seva cançó, Questa o quella, em dona igual, aquesta o aquella, vol dir sí. Que les vaig canviant a plaer i elles no es queixen, o sigui, que a més és masclistes. No?
Sí, sí.
O sigui, que el problema que tenim també és que a part, clar, les hem de transportar una mica a l'actualitat, perquè llavors ve el públic femení i com que no s'identifica encara li agrada menys. A vegades amb raó també, no? Mm. O sigui, que també has d'anar jugant, que les èpoques passen i has de fer coses que si les fas passar en certa època, aquelles èpoques eren així, però també les has d'anar tractant amb modernitat perquè el públic no deixa de ser actual i els seus idearis i les seves coses que veuen habitualment són d'una altra manera que no les d'abans, no?
Questa quella per me pari solo a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo. E al mio cuore l'impero non c'era, meglio ad una che ad altra beltà.
Bé, doncs el deixem ja preparar-te, no sé què sí. Fas abans d'un assaig general.
Bueno, jo estic controlant que tot vagi a punt.
Controlant, eh?
Controlant, controlo. Jo abans d'un assaig
és
general controlo.
És el controlador i si ell no controla
no, ja ho té tot fet, això vol dir que ja ho té tot fet.
Si no, bueno, si no, i després controla. Passo l'assaig general mirant que facin el que els dic que han de fer.
I fan cas o no?
I llavors...
Fan bastant cas.
I llavors s'aixeca.
Fan bastant cas, però si no hi ha unes notes després que...
Sí, sí, és exacte, com un entrenador de futbol, allà a la banda.
Aquí, aquí, aquí.
Doncs va, nosaltres anem a mirar si trobem a l'Elisa. Sí. No sé si està aquí. Jordi, tu mateix, que tu ets el de la casa.
Jo bueno. Molt
bé.
Gràcies, Carles, eh?
Adéu.
Hola, bona tota. Hola a tots, eh? I totes. Hola. Què tal? Ara estem entrant aquí on maquillen la gent. La gent està treballant, tu i jo, no?
Sí, no. A veure, tu estàs treballant i jo sense cobrar. Però... Va, l'Elisa, bueno, que és així de màquina.
Elisa Vélez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com estem?
Doncs mira, aquí tranquil·la.
Explica'm a la ràdio què és el que està passant ara mateix. On t'estic fent l'entrevista?
Bueno, es que me está haciendo la entrevista en la peluquería directamente. Me están caracterizando y están empezando ahora mismo con el pelo. Marcándome todo, las ondulaciones...
Ara vaig a fer una cosa que al Jordi no li agradarà. Que és que m'ha dit que el teu personatge no... No, 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 no. No, no. Si canto jo, si... No en torneu a convidar mai
no
més.
No es deixen.
Totalment, totalment. No, però el Jordi m'ha dit que el teu personatge no li agrada.
No li agrada. Bueno, pues es que está totalmente en su derecho a que no le guste. No, espero que le guste no, como canto, no el personaje, no, espero que le guste como canto.
El personaje, perquè jo dic que és una mica bleda, perquè trobo que sacrificar-se per un tio que no s'ho mereix, doncs això és el que no em acaba d'agradar a mi.
A ver, lo que pasa con la Gilda, y si me lo permitís me voy a expresar un poco en canario.
Con lo que quieras.
Y bueno, aunque entiendo el catalán, pero a veces me cuesta un poco expresarme del todo bien. El tema de la Gilda, muchas personas lo pueden ver como una tonta, mira qué tonta, lo que hace, lo que no hace, pero hay que ver a una niña de 16 años que está metida en una burbuja totalmente, que el padre le miente, que lleva tres meses, ha llegado hace tres meses y va de casa a misa, de misa a casa. No ve nada, pero si hoy en día nos ponemos un poquito en la idea, tú tienes un hijo de 16 años, lo metes en una burbuja, es un peligro, porque sí o sí va a mentir, que es lo que hace Gilda. Gilda, en este caso, miente a su padre. Le dice que no, que ella ha ido a misa y que nadie la ha seguido. No, le ha seguido
mentira,
el duque.
Mentira.
Claro, ahí está mintiendo totalmente. Es lo que pasa, es lo que va a ocurrir de una forma muy natural. Es adolescente, es un cóctel molotov total. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega el final, ¿no? Que es un poco lo que estaba comentando, porque obviamente hay una violación, la raptan, porque la raptan pensando incluso que es la amante de Rigoletto y es la hija, y eso no lo saben. Sí que ya lo sabe el duca, sí que el duca ya lo había descubierto, pero el duca va a lo que va, está claro, o sea, a su rollo, a su tema. Y la cuestión es que cuando llega este final, hay un momento... Ella escucha a la Magdalena, ¿no? Cómo habla con el hermano, cómo traman el que no lo maten. No lo mates, que es muy guapo, que está más bueno que el pan, porque claro, este pues le dora la píldora a todas para conseguir sus objetivos. Pero si te das cuenta, lo que dice en el texto es que ellos lo que están diciendo es que no lo mates, mata al padre, o sea, mata a Rigoletto, Y claro, yo estoy escuchando todo eso. Dice, ¿y si no mato a Rigoletto, al primer mendigo que pase por la puerta? Pero a alguien tienes que matar. Entonces también Gilda está viendo, ella es una niña atormentada, una niña que no sabe ni quién es el nombre, cuál es el nombre de su padre. O sea, niña, yo creo que ni psicológicamente está en su sitio, la pobrecita.
No, no,
está totalmente, pues, enjaulada de una forma bastante bestia. Lo que está intentando es protegerla y consigue todo lo contrario, por no decirle, yo pienso, que la verdad. Y ella pues comete, viendo todo eso y lo que va a pasar, dice, bueno, pues doy mi vida por él. Es ese rollo de no la vida por él, la vida porque no muera o mi padre o un mendigo o el duque. Es que aquí hay tres y digo, oye, que no muera nadie que no tiene que ver en esto. Muero yo.
I musicalment aquest personatge, Jordi, com el veus?
Ah, és molt tendre, no? És com molt...
Sí, eso sí.
Com una ària fantàstica que té, que llarga, que s'expressa com una nena de 16 anys, com diu ella.
Tal qual.
Sí, sí.
És que és tot el primer acte, des del moment que sale en la música, no? Ja és fresca. La música Verdi lo expressa muy bien.
Ja sempre defendiendo al duque, perquè incluso en el dueto de la venganza, de la vendetta...
Sí, sempre, claro, està enamorada i està ciega. Ciega d'amor, lo que ocurre con una piba de 16 años. Cuando está totalmente ciega, este quien esté delante le da exactamente igual... Ella está enamorada, ciegamente.
Ay,
y eso la lleva, pues, a un triste final.
Tanto ir a misa.
A un dramático y triste final.
Es como yo lo comparaba un poco con la Liu, que también, digo, también se sacrifica por uno que no se lo merece.
Sí, sí, sí. Es que nos toca morirnos a las sopranos.
Sí, sí, las sopranos siempre acaban malamente, ¿eh?
Eso es lo que digo. Por eso no me... Claro, yo...
La verdad que es duro, ¿eh? Sí, yo hay veces que me tengo que contener porque me cuesta no llorar cantando ese final, porque es muy visceral,
sí,
la música
Rigoletto.
Es tan bien escrita, te lleva a un terreno que tú ni siquiera te lo puedes imaginar.
Es
pero
muy emotivo, es muy emotivo.
Yo me tengo que aguantar, piensa que los ensayos musicales, yo he llorado con Luis, o sea, los dos llorando agarrados en los musicales, o sea, estamos hablando a piano. Entonces ahí es aguantarte, porque ahí con Luis tengo una conexión muy buena en escenario también, ¿no? Con todos los compañeros, pero claro, en este caso es porque es mi padre, entonces esa ternura, claro, porque estoy más con él realmente, claro. En escenas con quien más estoy. Entonces esa ternura padre-hija se ve claramente reflejada y es muy bonito.
Elisa, deixem aquí que acabis de posar-te la paperta i deixem treballar.
Nos vamos que treballis tranquil·lament.
Moltes gràcies,
Que vagi molt bé aquesta estrena, i bueno, s'ha generat el primer i dimecres l'estrena.
Gràcies, de veritat. Bona tarda, petons.
Bona tarda.
Doncs Jordi, anem, que la gent treballi aquí. Gràcies a tots per això. Ara, adéu, Carles, que vagi bé.
Adéu-siau.
Que vagi el que toca.
I tant. No, ja controlaré.
Controla. Vinga, Jordi, tu i jo baixem dos pisos ara, anem a baix de tot, a la planta zero de la faràndula, diguéssim, i allà hi ha la part que jo li m'agrada dir, la gent oblidada. La gent que no surten, Bona tarda.
Hola.
Ens està controlant el Carles, ens controla,
Sí, ja.
Ens controla, molt bé, bona tarda.
Bona tarda.
A veure.
Jo parlo castellà.
Pots parlar el que vulguis.
Hable lo que quiera.
A veure, qui ets tu? Perquè a mi m'han dit, hi ha gent que no surt a l'escenari. I tu ets una d'aquestes. Però la teva feina és vital.
Sí, jo crec que sí.
Què fas? Què fas? Explica'ns a algú que ens estigui soltant què és el que fas.
Jo, pues, provar... cortar, coser...
¿Haces los vestidos?
Hago algunos, sí.
Sí.
No todos, porque muchos se recicla mucha ropa.
Sí. Sí. No, la verdad, l'eix que preguntaves, hi ha molta cosa reciclada. Tu veus moltes vegades molts vestits que surten aquí a la Ida, me'n recordo, que eren reciclats de l'època de l'Stefano Poda, d'aquell italià que va venir fa tants anys. Sí,
sí, puede ser.
Mucho reciclaje.
Sí, sí.
Clar, i què és ets la Carmen Muñoz, diguem el teu nom?
Sí, soy Mari Carmen Muñoz.
Perquè clar, anem a dir quin hem de presentar la gent pel seu nom.
Exacte.
I clar, aquí us encarregueu sobretot de fer que els vestits quadrin quan toca i com toca. Què és el pitjor? Els últims minuts o l'hora abans o el dia abans?
Bueno, los últimos momentos, si tienes bastante faena por hacer, pues coges un poco de nervios, porque es lógico. Pero bueno, pues madrugas más, haces más horas para llegar.
Estás hasta el último minuto allí poniendo alfileres, entrando faldas
pues,
y
sí.
Cosas, ¿sí, verdad?
Hoy he tenido que ir al taller, esta mañana he estado cosiendo toda la mañana.
Sí, sí. Ah, perquè tu confecciones els vestits també.
Sí, sí.
I com els fas? Amb un model que et passen, unes directrius, tu proposes?
Me dicen lo que más o menos quiere el director. Y entonces pues yo ya saco un patrón, corto la prenda, la monto, la pruebo primero, la monto y bueno, y esto hasta sin estar el cantante.
Ya.
Això ho fas tu, eh?
Sí, sí.
Tu, sí, no surts a l'escenari, t'ho he dit al principi així amb conya, però surts a l'escenari, tot és teu.
Sí, claro.
Tu obres a l'escenari.
Sale en el escenario.
I sense tu no funcionaria, perquè no m'imagino un Rigoletto amb texans. Bueno, sí, a París.
Pots fer-lo, però encara que siguin texans i el que sigui, ell hauria d'estar aquí.
Sí, claro.
Perquè...
Tendría que probar cintura, largo, cualquier cosa.
Claro,
no et molestem més, nosaltres ja anem a la ruta.
El maquillatge i ja està terminant.
Mari Carmen, encantat, eh?
Gràcies, eh?
Un plaer i et recordarem sempre ja que els teus vestits són els que surten a l'escena.
Exacte.
Gràcies.
Nosaltres seguim la nostra ruta per aquí. I
adéu.
Adéu, que vagi bé. A veure, ara som... l'entrada, diguéssim,
el hall de la faràndula
davant del bar. A la nostra dreta tenim l'entrada de platea amb aquesta fusta una mica rona que tenim. Si em sent el regidor de cultura em dirà Aleix, no diguis això per la ràdio. Però sí, que la faràndula és la nostra i estem aquí, i et vull portar aquí perquè...
tuoi con un detto sol tu vuoi le mie bene con sarà.
Mira, ara parlàvem aquí i tenim el cap de tot això.
El
presentes tu?
Tutti musici, sí, l'amic Daniel Gil de Tejada, que és el director musical, maestro concertante.
Sí.
Ese seria el nombre.
Sí, director musical o sí. Maestro concertante.
Maestro
sí.
Concertante, sí. Perquè, claro, un director musical d'òpera no és com un de sinfònica, que ha de dirigir l'orquestra i ha d'estar pels de baix i pels de dalt.
Sí.
I que aquest Rigoletto, com l'has encarat? Perquè cinquena vegada que es fa aquí, no et vull posar pressió, però... S'ha de fer bé.
Bueno, como la primera vez, como todas las óperas que estudias, lo intentas encarar de la misma manera, con el mismo rigor y con la misma ilusión. Y sobre todo, yo lo estoy diciendo, cuanto más dirijo Verdi, más me gusta. O sea que...
Porque tú Rigoletto no lo habías dirigido.
Es la primera vez que lo dirijo, sí. Es la primera vez y muy contento. Es una ópera genial. Y bueno, hemos trabajado mucho como siempre y el resultado.
Ara permite que ahir vaig estar en el pregeneral a la meitat hasta que hicisteis la pausa.
Sí.
I al final doncs quan ja van acabar els cantants, va estar molt amb l'orquestra pim pam pim pam pim pam fins que sortís bé. Sentir la música sola sense el cant també és una experiència, perquè dius, hòstia, i ell primer els hi feia ara els violins i tot això, i llavors s'incorporava els altres. Veu les diferents melodies que toquen tots, i que llavors tot queda ensemblat amb les veus. És curiós també.
La dificultat del director de òpera, digamos, que és que hay una cosa en la partitura, obviamente, pero luego dependemos de muchos factores, es decir, dependemos de los distintos cantantes que hay, dependemos de la escena, porque mucha escena, Verdi igual pone fortísimo, pero por escena están un poquito fuera del escenario, o sea, un poquito al fondo del escenario. Dependemos también del foso, el foso de la farándula es un foso bastante sonoro, luego hacemos la gira y hay otros un poco más sordos, o sea, te tienes que acoplar a todo, y no digo de reescribir la partitura, obviamente, pero sí que adaptarla un poco. Y esto parece que sea un sacrilegio, pero no. Y hay una anécdota que yo he estado contando en estos días, y era que Toscanini, el gran director, estaba tocando Otello con 18 años en La Scala, que era un violonchelista también muy bueno, y estaba Verdi en los ensayos. Y hubo un momento, se acercó Verdi y dijo: violonchelos, por favor, toquen fuerte. Y dijo el primer violonchelo: sí, pero es que usted ha puesto piano. Y dice: ya, pero es que no se escucha. O sea, eso sirve. Claro, eso sirve.
Has adaptado, vas a jugar.
Es así, eso sirve también para el forte y para el piano. O sea, es que pone fortísimo la partitura ya, pero es que solo se escucha los trombones, solo se escucha la trompeta, no se escucha la cuerda, o no se escucha los cantantes. Claro, hay que trabajar todas estas cosas, y un buen director de ópera tiene que trabajar esto. El balance es primordial. Obviamente siempre no es posible, porque luego habrá momentos que a alguno no se le escuche en determinado momento, pero cuidar en general, porque si no, sí, la orquesta suena...
No, perquè és important que els cantants se sentin, perquè claro, quan vas a veure una òpera i els cantants queden tapats tota l'estona, allò no...
És altre tipus de representació, se llama mímica, no?
Exacte. Que dolent, Daniel, que dolent.
El tricicle,
ja, això és altra cosa.
Sí, no direm noms, no?
És molt agobiant per l'espectador, jo parlo com a espectador, és...
Pero es difícil, también, porque la percepción que tienen los músicos muchas veces es que no tocan fuerte. O sea, es difícil, pero aquí en el Liceo, yo he trabajado en el Teatro Real también, he trabajado en el extranjero, siempre es difícil. O sea, sí, todos los fosos son difíciles. Claro. Pero bueno, ahí está la pericia del director para intentar poner orden y concienciar a los músicos de que así sonará mejor, ¿no?
Claro.
Y llavors, al punt de l'escenari, has de fer que el Verdi funcione. Y es muy difícil porque es una obra muy popular.
Sí, la dificultad también de la ópera, por ejemplo, este foso también, los músicos no escuchan casi nada de arriba. Eso dificulta también. Hay otros fosos que están más salidos y entonces el cantante y la orquesta se van escuchando más y es mucho más fácil. Aquí la mayoría de la orquesta no escucha nada arriba, entonces el director es el nexo de los dos sitios, ¿no? Y es la dificultad, y luego aparte es eso, que se está moviendo, de pronto pues igual hay un día que hay alguno del coro que no está en el mismo sitio, y no sé, pequeñas cositas que te pueden molestar, y bueno, por eso es la dificultad de la ópera y la grandeza de la ópera, que cada día es distinto, es lo bonito también,
sí,
¿no?
Sí, es vital.
Per tant, s'ha de venir a veure, ¿eh?
Sí, hombre.
Sí. Claro, claro. Bueno, y te está dient que vinguis cada dia, ¿eh?
Que vingui cada dia, sí.
Cada dia.
La música es genial todos los días, pero cada día puede suceder. No, a ver, estamos contentos porque realmente está muy lleno. Sí. O sea, de público están respondiendo genial.
Sí, a ver, he d'esperar perquè el títol és popular i ja una mica... encara la gent, penso que encara té una mica de por en el tema de la pandèmia, però bueno, escolta, si vols venir sense mascareta, vens, i si vols venir amb la mascareta posada, te la poses. Sí,
perquè hi ha alguns socis que són de risc, eh?
Sí, bueno,
libertat absoluta, sí. Quien quiera venir con mascareta,
jo
no, tinc, no hi
tinc unes ganes d'anar sense mascareta que no m'hi veig.
Yo no portaré mascareta porque ya si no me muero dirigiendo porque...
Home, ara em deia el Jordi que el cor no canta amb mascareta, que és una cosa que, hosti, he sigut dur això, eh?
Pues se agradecía, porque ya llevamos ya 2 años y cantar con mascareta. Si ya hablar es incómodo, imaginaos cantar.
Com... Havies fet el Requiem de Verdi, no fa ni un mes, i mascaretes encara, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 no, sí, tot el... Tot. Fins fa res.
Dos temporades, no sé, sí.
Fins ara que n'he aixecat la prohibició.
Sí, estan contentos. A ver, entra un poquito, porque hemos llevado 2 años la mascarilla. O sea, entra un poquito como diciendo, no sé, pero hay que quitarse el rollo este y, bueno, al fin y al cabo, si así lo han decidido las autoridades sanitarias, es que parece ser que ya es todo... también es verdad que el COVID ahora está más suave.
Sí.
La gente, lo que decimos, la gente de riesgo, pues puede venir perfectamente con mascarilla y no
claro,
hay problema.
Pero que vengan.
Que vengan.
Vinga, va, et deixem, Daniel, marxar, que has d'anar a programar, i atenció aquí, eh? Has d'anar a fer una òpera del senyor que s'ha plorat més vegades a tot el món.
S'ha plorat?
S'ha programat. Sí, la mascareta.
Sí, és el... possiblement sigui el...
No, comprovat. He anat a buscar els fets.
Bueno, porque... El Rigoletto.
No, Verdi. Verdi en general.
Home, la número 1 deu ser la Traviata, penso.
Sí, però no ho he buscat, això. Jo he pintat a Verdi.
Traviata i Rigoletto, creo que la segunda. Porque hay, en òpera base hay una pàgina que ahí te pones toda. Y creo que la primera puede ser Traviata, sí. Carmen estará por ahí y Rigoletto.
Y con permiso de la flauta mágica, que también
están. Están las de Mozart, las tres.
Sí.
Y luego está, creo que es la octava o la séptima. O sea, que son óperas súper populares. pero no por ser popular, es como la quinta de Beethoven, que estamos ta 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 ta, ta y claro, al final dices, ostras, esto, pero es una genialidad. Lo que pasa es que como la vimos tanto, es como hacer la Donna e Mobile, ostras, es una cancioncita, pero hacer un hit parade, digamos, como estos, es muy difícil. Sí. O sea, es como la canción del verano. ¿Cuántos hacen la canción del verano? Uno o dos. Y es muy difícil hacer una chorrada de canción.
Sí, y ahora que Georgie Dan ha muerto, pues ya no la hará nadie.
No estoy diciendo que, o sea, que Verdi, sabiendo que iba a ser una canción súper popular, porque es muy pegadiza, por eso le dijo al tenor, dice, mira, te la voy a enseñar pocos días antes y en silencio, o sea, por si acaso, porque
esto,
es que
este chico se prepara también, pues, las cosas.
Em va com anir el dit, això, per tancar, Daniel, perquè jo ho sabia, ho he dit al principi de la nostra ruta per aquí, la faràndula.
Se l'ha dit al tenor i el tenor no ho sabia, mira.
Sí, pero
Aleju, tenor zero,
Molt bé. Pero es como los musicales. Tú vas a un musical y aunque no sepas música, siempre hay una melodía que se repite y vas cantándola. Pues esto, claro, la gente estaba muy habituada a ver ópera y Verdi sabía que esta iba a ser súper pegadiza y sí. Bueno, así lo fue.
Bueno, al día siguiente media Venecia silbava la melodia, claro, per la calle.
Sí, bueno,
va, moment perquè comenci aquest Verdi, Daniel, deixem anar a treballar, sí, a fer aquest, bueno, assaig, que vagi molt bé.
35 minuts per començar.
35 minuts, jo crec que ja el podem deixar, no?
Sí.
Bueno, merci per tot. Gràcies. I tu, Jordi, ens quedem aquí també per acomiadar.
Ah, sí,
i
estàvem...
Hem d'acomiadar rapidíssimament per dir quan es pot veure a Sabadell aquesta obra.
Dimecres 27 a les 8 del vespre, divendres 29 a les 8 del vespre, diumenge 1 de maig a les 6 de la tarda.
I després comença la gira, que hi ha 11 ciutats, si no tinc errat. Vaig errat. Les més pròximes a nosaltres, Granollers,
mira, Sant Cugat, no? Manresa, Reus, Viladecans, Vic, Girona, Barcelona i Granollers. I llavors, novetat absoluta, i això ens fa molta il·lusió dir-ho, al final, 27 i 28 de maig, farem dues representacions a Santander.
Això ja és la gira internacional, eh?
Sí.
Això és el World Tour, eh?
Això és per aquell senyor de les anxoves, tindrà òpera de la bona.
Molt bé, Jordi Torrents, doncs, vicepresident dels Amics de l'Òpera de Sabadell, encara? Sí. Això no ha canviat, encara que sigui la Fundació Òpera Catalunya.
Els Amics de l'Òpera continuem existint.
Tu segueixes sent vicepresident.
Sí.
O com deia aquell, vicepresident.
Vicepresident. Presidente Vis.
Exacte, llavors tenim també el responsable i el nostre home d'òpera a Ràdio Sabadell. Gràcies, sí, per acompanyar-me per aquí a la faràndula, m'ho ha passat molt bé.
Un plaer, com si...
Doncs Jordi Torrents, moltes gràcies a tu també.
Gràcies, Aleix.
I ara ho deixem aquí abans que comenci aquest assaig general de Rigoletto.